No circula cap tren entre el Garraf i Vilanova i la Geltrú per una incidència a la infraestructura. A més, hi ha diversos trens suprimits per la protesta dels treballadors, que, tot i l'acord de fa unes setmanes, encara el mantenen tres sindicats minoritaris. És el resum perfecte del ple monogràfic sobre Rodalies que ahir es va fer al Parlament. Que el president Salvador Illa torni a demanar disculpes als usuaris no farà que avui milers de ciutadans arribin a l'hora a la feina, a la universitat o al metge, o que hi hagin de dedicar més temps del necessari per fer-ho. El servei de Rodalies fa aigües per tot arreu i en cap cas l'excusa poden ser les obres. Quines obres s'estan fent a l'R2 Sud entre el Garraf i Vilanova? Cap ni una. Però els trens no funcionen. A aquesta hora no n'hi passa cap. I fa un mes que sentim la cançoneta de millorar la informació. Quan tardarà a solucionar-ho el govern de Salvador Illa? Quan es tarda a contractar uns informadors perquè puguin explicar als usuaris què han de fer quan hi ha una incidència? Els usuaris estem farts d'anar a l'andana i no sabem mai quan passarà el tren, si aquest arribarà a l'estació que volem i si ho farà en el temps que toca o no. Mereixem uns trens dignes. Si la Generalitat no s'espavila, acabarà descarrilant amb tota la qüestió de Rodalies. Bon dia, Catalunya, són les 8.
Al matí a Ràdio Estel, amb Pau Massip.
Molt pendents de la situació de Rodalies, i és que, com dèiem, hi ha retards de més de 20 minuts per aquesta incidència que ara mateix impedeix que circuli cap tren entre el Garraf i Vilanova i la Geltrú, això és a l'R2 Sud. També hi ha trens suprimits a l'R1, la línia del Maresme, l'R4, la línia que connecta Barcelona i Manresa, i també hi ha alguns AVEs, alguns trens d'alta velocitat suprimits per aquestes protestes dels sindicats minoritaris de Renfe i Adif. Tot això és el que hi ha per aquest matí, per aquesta jornada, nova jornada de vaga a Rodalies. Però va, pels que han pogut agafar una alternativa i ho estan fent, s'estan movent a aquesta hora amb cotxe, connectem amb el RAC per saber quina és ara mateix la situació a la xarxa viària catalana. Ens en dona tots els detalls la Carla Buigas. Carla, bon dia.
Bon dia. Retencions a aquesta hora als accessos de la ciutat de Barcelona pel nus de la Trinitat a la B20 i la C58, també als punts habituals del Vallès, a Ripollet i Sant Quirze cap a la P7 i a la mateixa P7 al seu pas per Montornès en sentit sud i també més endavant al punt de Mirasol, també en direcció Tarragona. A tot això hi ha afectacions també als enllaços de la C17 i la C60 i a l'accés a Barcelona per la C16 als túnels on es regula el trànsit, com sempre, cap a la capital catalana. També a aquesta hora al Baix Llobregat hi ha afectacions a la C32 des de Gavà, l'autovia 2 a Pallà, ja hi ha la B23 de Molins a Sant Feliu, tot cap a Barcelona, i un punt de densitat a la C31 des de Badalona. També a les rondes hi ha la retenció habitual en sentit Llobregat des de Nou Barris i des del Fòrum i el tram del Bon Pastor cap al nord. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Carla. I fem també un cop d'ull al cel, a veure quin és el temps que ens espera per aquest dimarts. Dimecres 26 de març. Quines les temperatures que ens esperen per aquest dimecres? I si hi ha pluja a la vista o neu als Pirineus? Com sempre, qui en té tots els detalls és Jordi Miralles. Bon dia, Jordi.
Hola, Pau, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb fred, altra vegada 11 graus a Barcelona i a Tarragona, 7 a Girona, 5 graus a Lleida i 6 a Cervera. Un matí marcat també per la boira a molts punts de l'interior del prelitoral, que s'anirà aixecant a poc, però amb grans clarianes. Per tant, un matí amb més sol que núvols, però també amb la presència d'algunes nuvolades més abundants al vessant nord del Pirineu. De cara a la tarda, augmentarà més la nuvolositat a les comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona, i no descartem en aquesta zona algun ruixat aïllat, sobretot cap als voltants del Montseny. Les temperatures màximes avui una mica més altes que les d'ahir, valors aproximadament entre els 15 i els 20 graus. De cara a demà es manté la mateixa tònica de sol, al matí amb més núvols cap a Ponent i a les comarques del sud, més sol a la resta, i novament demà a la tarda crescuda de núvols al Pirineu, Prepirineu, comarques del nord de Barcelona, interior de Girona, i repetició dels ruixats de mitja tarda en aquest sector, comarques del nord-est. Ho farà una mica de tramuntana al nord de la Costa Brava i demà les temperatures seran molt semblants a les d'avui.
Gràcies, Jordi. Doncs vinga, va, que són les 8 i 5 d'aquest, diguem-ho bé, dimecres 26 de març. Anem amb els titulars.
Tota la informació al matí a Ràdio Estel.
Bon dia, Julià Julve. Bon dia, Rafa Sanahuja.
Bon dia.
Nova jornada complicada a la xarxa ferroviària per la vaga de maquinistes de Renfe. Aquesta hora hi ha, com a mínim, 10 trens d'alta velocitat i rodalies cancel·lats. Això està afectant l'R1, l'R4, i això se suma a una nova incidència entre Sitges i Vilanova que provoca retards de més de 20 minuts als trens de l'R2 Sud.
Sí, tot plegat l'endemà del ple monogràfic al Parlament de Catalunya, on Salvador Illa ha tornat a demanar perdó als usuaris per aquest caos i les incidències diàries que pateix la xarxa ferroviària. El president de la Generalitat ha promès una estratègia basada en les inversions per la Catalunya de les pròximes dècades.
Les justificacions i promeses del govern no han convençut l'oposició, que torna a reclamar la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Sí, els partits independentistes han sigut els més crítics amb la Generalitat. Junts, Esquerra i la CUP demanen la reprovació de la consellera, però també assenyalen Renfe, Adif i el Ministeri de Transports, encapçalat per Òscar Puente. I, paral·lelament, les plataformes d'usuaris afectats per aquest mal servei amenacen amb noves manifestacions si el govern de Salvador Illa no compleix amb els compromisos anunciats.
Doncs de tot plegat en parlarem en uns instants amb Cinta Galiana, portaveu de Trens Dignes, una d'aquestes plataformes que denuncia el mal servei que dia rere dia pateixen milers i milers de catalans i catalanes. I el papa Francesc va estar a punt de morir dues vegades durant el seu ingrés a l'hospital de policlínic Agostino Gemelli de Roma. Ho ha revelat un dels metges que el va atendre, el doctor Sergio Alfieri, en una entrevista al diari italià Il Corriere della Sera.
El moment més crític va ser quan el pontífex va patir un broncoespasme. Va ser el passat 28 de febrer. Aleshores, els metges van haver de decidir si l'acomiadaven o provaven tots els medicaments i teràpies possibles perquè Francesc sobrevisqués, tot i saber que corria un risc altíssim de no aconseguir-ho.
I atenció a l'últim anunci de Donald Trump, perquè amenaça de tancar les polítiques de diversitat d'una biblioteca de Barcelona. Es tracta de la biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra de Barcelona, que des del 2016 acull un projecte del govern nord-americà que promou l'intercanvi cultural i el diàleg entre Barcelona i els Estats Units.
Ara fa unes setmanes l'Ajuntament de Barcelona va rebre un requeriment per part de l'ambaixada dels Estats Units reclamant que s'apliqui una llei federal de l'administració Trump que exigeix que cap dels fons que s'han concedit s'utilitzin per iniciatives o bé per programes que promoguin la diversitat i la inclusió. El consistori fa una crida a la calma i diu que aquesta proposta no és legal.
I aquest matí estarem molt pendents del Congrés, on Pedro Sánchez ha d'explicar als socis de govern i a l'oposició quina és la posició d'Espanya en matèria de seguretat i per què s'ha d'augmentar la despesa en defensa. Ho ha de fer a les 9.
Durant les últimes setmanes, el president espanyol s'ha mostrat partidari d'augmentar la inversió en seguretat i arribar a l'objectiu pactat amb l'OTAN del 2% del PIB abans del 2029. La sessió d'avui es preveu molt complicada, ja que bona part dels partits, inclòs el seu soci de coalició, Sumar, estan en contra d'aquest augment de la despesa. I no només bona part dels partits, per als ciutadans tampoc no és una prioritat. Segons l'últim Eurobaròmetre, només 2 de cada 10 ciutadans espanyols creu que la defensa és una qüestió fonamental per a Europa.
Estarem molt pendents d'aquest discurs i l'analitzarem en temps de tertúlia amb Albert Caramés Boada, director de Fundipau. I alerta aquesta notícia que ens arriba des de Brussel·les, perquè la Unió Europea planteja que els menors de 17 anys puguin treure's el carnet de conduir. Els joves hauran de conduir sempre, això sí, amb un adult al costat que ja tingui el permís.
Les noves normes també rebaixen l'edat mínima per tenir el carnet de camió dels 21 als 18 anys. En el cas del carnet d'autobusos, també rebaixa l'edat i passa dels 24 als 21. Tot i això, és només un acord provisional que haurà de ser ratificat pels representants dels Estats membres de la Unió Europea i del Parlament Europeu. En cas que s'aprovi, els països tindran 4 anys per desplegar tota aquesta normativa.
I pel que fa als esports, un dia més molt pendents de la volta. Si dilluns va ser la pluja, aquest dimarts el protagonista ha estat el vent. Segona etapa de 177 quilòmetres entre Banyoles i Figueres, que se l'ha acabat emportant en l'esprint final el britànic Ethan Vernon.
El grup ha rodat molt tranquil fins als últims quilòmetres, quan els equips que tenen velocistes amb opcions de lluitar per la victòria han imposat un ritme molt alt per evitar el salt d'algun corredor. L'esprint se l'ha endut, com deies, Ethan Vernon del sud del Quickstep, i el líder Matthew Brennan del Visma ha entrat en la segona posició. A la general, el britànic de 19 anys té 6 segons de diferència sobre Caden Groves de l'Alpecin. Avui tindrà en lloc la tercera etapa amb sortida des de Viladecans i arribada a la Molina de 218 quilòmetres. Veurem què passa amb la probable neu.
I avui ho comentarem tot plegat en temps de tertúlia amb la periodista Iva Anguera, el politòleg Sergi de Maia i el cronista parlamentari Josep Maria Martí Rigau. I a la segona part del programa...
¿Qué quieres? No me puede impedir que yo tome fotos chocas del público.
Quan la teva vida s'ensorra, només tens dues opcions.
A les 12 ens visita la periodista Txell Feixas. Conversarem sobre la nova sèrie documental que es pot veure a 3CAT, Dones en lluita, l'evolució de 6 dones de l'Afganistan, Guatemala, el Líban, El Salvador, el Senegal i també a Catalunya. I, per la seva banda, l'Olma i la seva girocleta se'n van fins la Federació Catalana de Tenis Taula per donar consells a Lamin Yamal, la jove promesa del Barça. A veure, perquè es relaciona una cosa amb l'altra. Què té a veure Lamin Yamal amb el Tenis Taula? Ho sabrem a la segona part del programa. Però abans, Santoral. I avui, Rafa, a qui hem de felicitar?
Doncs com cada dia tenim diversos sants i santes, però avui hem triat Santa Màxima, que va viure al segle III a Roma durant les persecucions contra els cristians, i juntament amb les seves companyes Santa Secunda i Santa Donata va ser martiritzada per refusar renunciar a la seva fe cristiana. Segons la tradició, eren joves patricis romanes que, després de convertir-se al cristianisme, van ser capturades, torturades i finalment executades. El seu martiri és per l'Església un exemple de valentia i fidelitat als seus principis religiosos en un context històric molt difícil, molt complicat. La seva figura és especialment venerada a Occitània i als Pirineus, on s'han dedicat diverses parròquies, temples i capelles en el seu honor. La iconografia habitual la representa juntament amb les seves companyes, sovint amb palmes de martiri. La seva història ha inspirat devoció popular com a símbol de resistència espiritual i fortalesa enfront l'adversitat.
I, a veure, Màxima...
Màxima, apostes, s'accepten apostes. Ara ja no saps mai, però...
Ja no ho sé, exacte. Doncs jo et diria, a veure, pensant en ahir, que hi havia...
A tu el cos et diu una cosa. Quina és aquesta?
Jo te'n diria 200.
Ostres!
Què, molt?
No, és que gairebé ho has clavat. 256.
Mira, veus?
Meravellós. Ja estàs afinant molt. Sí. Màxim, en la versió masculina, 682. Mm. I Màximo, versió castellana, 1147.
Ah, mira.
Sí.
Carai, doncs és prou...
No, home, és que el nom de Màxim i Màxima, a lo millor en sona com molt complicat d'escoltar, però Max, hi ha molts Max.
Clar, és veritat. I són diminutius en molts casos.
Segurament, clar evidentment.
Clar, és veritat.
Per tant, en aquest cas no està malament, pel que podíem esperar, bona xifra, jo crec.
Mira, i tant. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells. I avui què destaquem de la premsa religiosa?
Doncs mira, a Vatican News podem llegir que fa 30 anys de l'encíclica Evangelium Vitae, aquesta visió profètica de Sant Joan Pau II, qui va alertar de les agressions contra la vida dels més febles, que reflecteixen una llibertat distorsionada que normalitza el crim, deia ell en aquesta encíclica. Expliquen a Vatican News com l'encíclica fonamental en la defensa de la sacralitat de la vida continua sent vigent avui en dia. A Catalunya Cristiana ens expliquen que la Catedral de Barcelona ha inaugurat la Talaia de Barcelona, un innovador servei de realitat augmentada que permet descobrir els principals llocs emblemàtics de la ciutat des dels seus terrats. Mossèn Santiago Bueno, que és degà del capítol, ha destacat que aquesta experiència immersiva, que complementa la realitat virtual presentada ja fa 15 mesos, facilita la comprensió del paisatge urbà des d'un dels punts més privilegiats de Barcelona. I finalment, a l'agència Flama, ens expliquen que el mallorquí Miquel Barceló, juntament amb la basca Cristina Iglesias i el mexicà Javier Marín, han estat seleccionats per la Junta Constructora de la Sagrada Família per presentar propostes artístiques per a la façana de la Glòria, l'última gran façana pendent de construir en el temple expiatori. L'anunci coincideix amb l'inici de les obres d'aquesta façana i la instal·lació de l'estructura que suportarà la bastida per a la construcció de les seves quatre torres campanar dedicades als apòstols i un procés que durarà com a mínim 5 anys.
Gràcies, Rafa. Fins ara.
Fins ara.
Al matí a Ràdio Estel. Tota la informació i l'anàlisi de l'actualitat.
I ara, que és un quart de nou, és moment d'obrir l'agenda del dia. Bon dia, Sílvia Muñoz.
Bon dia.
El Gremi de Floristes presenta el projecte guanyador de Rosa d'Autor d'aquest Sant Jordi.
Aquest distintiu es tracta d'una iniciativa per reconèixer i donar una imatge gràfica al concepte Rosa d'Autor, amb vista posada a la Diada de Sant Jordi. Durant l'acte es donarà a conèixer la imatge que s'ha escollit per representar aquest concepte.
I a l'Aragó, el monestir de Sixena reobre portes amb les obres del Museu de Lleida.
La Guàrdia Civil es va endur les 44 obres el 2017 després que s'apliqués l'article 155 a la Generalitat. Avui el públic les tornarà a veure i hi ha el dubte de saber en quin estat de conservació estan. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, presideix la reobertura del monestir i la presentació de l'exposició dels béns culturals.
I entitats de la plataforma Campanya contra la Despesa Militar presenten un manifest contra l'augment d'inversió pública en armament.
Demanaran a l'Estat espanyol que no incrementi la despesa militar i aturi el comerç d'armes i de tecnologia militar i seguretat amb Israel.
I a València, la gestió de les inundacions del 29 d'octubre tornaran a ser tema de debat de la sessió de control del Parlament.
L'oposició tornarà a exigir la dimissió del president valencià, Carlos Mazón, mentre que Vox li preguntarà si creu que els partits d'esquerra col·laboraran en la reconstrucció del País Valencià. Mentrestant, la investigació judicial continua. Aquest matí, familiars de 5 de les 227 víctimes estan citats per la jutgessa d'instrucció que investiga la gestió per oferir-los les accions legals que poden emprendre.
Gràcies, Sílvia. Són les 8 i 17.
Posa't al dia, al matí a Ràdio Estel.
Bon dia de nou, Júlia. Bon dia, Alma Giró.
Bon dia.
Paciència als usuaris de Rodalia. Avui es preveu una nova jornada de trens cancel·lats i retards a la xarxa ferroviària. Dos dels sindicats minoritaris de maquinistes de Renfe han mantingut les protestes. Es tracta de la CGT i el sindicat ferroviari intersindical. Les aturades de 24 hores es poden notar, sobretot en hora punta. De fet, no es preveuen serveis mínims i, per tant, si es cancel·la algun tren, els usuaris hauran d'esperar el següent, i això ja s'està notant en diverses línies, Júlia.
Sí, de moment a aquesta hora hi ha com a mínim 10 trens d'alta velocitat cancel·lats que havien d'arribar des de Figueres i Madrid, respectivament, i en el cas de Rodalies s'han suprimit com a mínim a aquesta hora 2 trens de l'R1 i l'R4. I en el cas de l'R2 Sud, hi ha retards a aquesta hora de fins a 20 minuts per una incidència ja resolta entre Sitges i Vilanova, una incidència que afectava la infraestructura. Fons del sindicat CGT diuen que ells mantenen les protestes fins que consultin les bases sobre l'acord, mentre que el sindicat ferroviari crida novament a la vaga perquè consideren que l'acord amb el govern no soluciona els problemes.
Salvador Illa demana disculpes als usuaris de Rodalies pel caos i les incidències contínues que els usuaris pateixen contínuament. Això ho ha fet en el ple monogràfic que han exigit Esquerra, la CUP i els Comuns, i en què el president de la Generalitat ha explicat el pla del seu govern, que és continuar fent obres a la xarxa, incorporant nous trens i informar a temps real de les incidències, és a dir, el mateix que ja porta dient des de fa un mes. El ple l'ha seguit la nostra cap de política, Judit Caselles.
Illa torna a dir que és imperdonable que el servei de Rodalies sigui tan nefast, entén el malestar dels usuaris i es compromet a posar-hi solució de forma immediata.
Com a president de la Generalitat de Catalunya, en nom propi i en nom del govern, deixin-me reiterar que entomem el problema. És un servei que no funciona avui als estàndards que requerim i entomem el problema per resoldre-ho el més aviat possible. Ho farem partint de la complexitat i reconeixem la complexitat de la situació.
La solució més immediata que vol implementar és que els usuaris rebin informació sobre les incidències de forma ràpida i eficaç perquè sàpiguen el moment què està passant. A llarg termini, el pla del govern es continua invertint a la xarxa de trens per millorar la infraestructura, per exemple, amb les obres del corredor sud de Catalunya, el desdoblament de la R3 o el túnel de les Glòries. També incorporar 110 nous trens l'any vinent que podran portar més passatgers i, a l'últim, fer efectiu el traspàs del servei a la Generalitat. Tot plegat es farà en un pla a 5 anys vista.
Els partits de l'oposició aproven aquest pla del govern, però reclamen a Salvador Illa que fiscalitzi Renfe i Adif per garantir que els trens funcionen correctament. També carreguen contra la desinversió crònica que ha patit la xarxa a Catalunya per part de tots els governs espanyols, siguin del color que siguin, Judit.
Tots els partits coincideixen a dir que el servei de Rodalies és un desastre i ho atribueixen a la desinversió crònica que arrossega el servei. Feta la diagnosi, cadascú hi aporta una solució diferent. El primer partit a l'oposició, Junts per Catalunya, critica que Illa no hagi comparegut abans del Parlament i pensa que la solució és el traspàs del servei a la Generalitat. El diputat Salvador Vergés concreta que ha de ser un traspàs integral i on la Generalitat hi tingui la paella pel mànec.
És un traspàs el que vostès tenen pactat amb Esquerra Republicana, en el qual no hi ha concretats ni els terminis ni els diners, en els quals segueix operant Renfe, en els quals segueix sent titularitat de les vies, a dir, fins i tot de l'R1, en els quals tindrem una empresa que és una filial del Grupo Renfe, en què té dret de veto l'estat espanyol en les decisions estratègiques, en què la Generalitat tindrà minoria dintre de l'empresa, 49,99%.
Acer Capella d'Esquerra exigeix la dimissió dels responsables de Renfe i Adif i la reprovació de la consellera de Territori, Sílvia Paniquer, per no haver-los exigit les responsabilitats necessàries.
Vostès són, en aquests moments, el govern de qui el dia passa treny empeny, quan el que realment hauríem d'estar fent és exigir canvis, responsabilitats i ser un autèntic corcó davant de Renfe i Adif en la seva empresa diària per fer-nos tan difícil la vida a diari.
El Partit Popular critica que el ministre Òscar Puente no hagi donat la cara com cal i pensa que les obres no s'han planificat correctament.
On està el ministre de Transport? No ha donat la cara, no apareix enlloc, només es dedica a criticar els altres, però en canvi és incapaç de fer veure les seves incapacitats a l'hora de poder governar Espanya. I el que està fent en aquest sentit és generar uns problemes que no es corresponen amb el que és l'alçada i la vista d'un ministre que està absolutament amagat.
Mentre que David Cid dels Comuns demana més coordinació entre Renfe i Adif,
hi ha d'haver-hi algú que des de Catalunya mani Adif. I nosaltres entenem que cal recuperar la figura del coordinador, en aquest cas, del pla de Rodalies. Perquè, mirin, jo, en realitat, crec que és la feina que fa el senyor Pere Macias. És a dir, el senyor Pere Macias, pel dematí, fa de comissionat pel traspàs i per la tarda fa de coordinador del pla de Rodalies.
I també que es planifiquin amb temps els serveis alternatius per les obres.
Analitzem ara quines són les propostes de resolució que han registrat els partits. Per exemple, Junts i Esquerra demanen la reprovació de la consellera Sílvia Paniquer per la gestió de Rodalies, Judit.
Els dos partits independentistes demanen la reprovació de Paniquer perquè consideren que no ha gestionat correctament el caos de Rodalies. De fet, Junts fins i tot verbalment havia arribat a demanar-ne la dimissió, com també havien fet Aliança Catalana i la CUP. Si Vox i el Partit Popular també hi voten a favor, el PSC es quedaria sol defensant la consellera a l'espera de saber el posicionament dels comuns. La responsable de Territori, però, no té intenció de dimitir.
I en el cas de Rodalies, el meu primer pensament sempre és de millora cap a l'usuari. I aquesta és la meva posició, la meva insistència, tot l'esforç, treball i intel·ligència, el dedico a aquests dos pensaments. I intento allunyar-me del soroll i d'aquestes qüestions que vostè em comenta, que, sincerament, tampoc no crec que solucionessin el tema de Rodalies per demà.
Sobre la resta de propostes que han presentat els partits, Junts demana el traspàs integral i fer efectiva la T-Mobilitat, Esquerra exigeix formar maquinistes des de Catalunya, els comuns parlen de mantenir la rebaixa al transport públic i crear la figura del coordinador entre Renfe i Adif, mentre que el PP demana que s'aturi de forma immediata el traspàs del servei a la Generalitat.
Doncs en aquest ple s'ha convidat a les plataformes d'usuaris afectats pel mal servei. Aquest dissabte van organitzar les primeres protestes per reclamar millores i els viatgers amenacen amb noves manifestacions si el govern de Salvador Illa no compleix aviat amb els compromisos que fa dies que anuncia. En té més detalls en Xavi Toscano.
La plataforma Dignitat a les Vies, que engloba els usuaris de les línies de Rodalies i regionals del Corredor Sud, les línies que uneixen el Camp de Tarragona i el Penedès amb Barcelona, asseguren que no poden esperar 2 anys a veure millores en el servei de trens. Aquests usuaris diuen que ja han hagut d'aguantar incidències i retards des del mes d'octubre, quan van començar les obres al túnel de Roda de Barà, i ara han de suportar talls per unes obres que es fan a l'estació de Sant Vicenç de Calders. La portaveu de la plataforma, Ana Gómez, en declaracions al matí a Ràdio Estel, diu que més enllà de la infraestructura cal millorar també l'atenció als usuaris quan, per exemple, se suprimeix un tren o un altre comboi arriba amb retard. O també diu que és prioritari fer millores a les estacions, ja que moltes tenen ascensors o escales mecàniques sense funcionar des de fa mesos. Si el govern no compleix, es posaran d'acord, diuen, amb altres plataformes de viatgers per fer una gran protesta de mobilitat que es queixi també dels problemes que tenen els conductors cada dia per circular per l'AP7.
Si veiem que això no avança de ninguna forma, es tornaran a fer mobilitzacions. I avanço, aquesta vegada hem tingut molt de suport també d'entitats com, per exemple, la Federació del Transport, en plataformes d'autobusos, és a dir, que potser la següent ja no és de trens, sinó que és de mobilitat.
D'altra banda, Dignitat a les Vies no veu clar que el traspàs a la Generalitat acabi millorant el servei, ja que les línies del sud, les que ells utilitzen, no estan incloses perquè formen part de la xarxa ferroviària d'interès general que dona servei a altres infraestructures de competència estatal, com, per exemple, el transport de mercaderies.
I el Papa Francesc va estar a punt de morir 2 vegades durant el seu ingrés a l'Hospital Gemelli de Roma. Ho ha explicat un dels metges que ha estat atenent el Sant Pare, el doctor Sergio Alfieri. En una entrevista al diari italià El Corriere della Sera, Alfieri ha explicat que durant l'ingrés del pontífex hi va haver un moment en què van haver de decidir si l'acomiadaven o provaven tots els medicaments i les teràpies possibles perquè Francesc sobrevisqués i es recuperés, tot i saber que corrien un risc molt alt de no aconseguir-ho.
Sí, el doctor ha dit que el moment més crític va ser quan el Sant Pare va patir un broncoespasme. Això va ser el passat 28 de febrer. Alfieri també ha dit que el pontífex va demanar saber en tot moment quin era el seu pronòstic.
I un cop recuperat i ja a la seva residència de Santa Marta, el Papa Francesc segueix recuperant-se. L'oficina de premsa de la Santa Seu ha explicat als periodistes que el Sant Pare segueix rebent els seus medicaments i segueix fent exercicis tant de fisioteràpia motora com respiratòria, sobretot per recuperar la veu. Des del Vaticà asseguren que Francesc està complint la convalescència tal com van dir que faria els metges.
Un equip mèdic acompanya el Sant Pare en tot moment. El Papa Francesc segueix com a l'hospital, rebent oxigen del flux amb cànules nasals durant la nit per dormir, mentre que durant el dia s'intenta anar reduint la dosi perquè sigui cada vegada més autosuficient. Aquest primer dia fora de l'hospital, Francesc també ha dedicat una estona a treballar. També ha concelebrat l'Eucaristia a la petita capella del segon pis que hi ha a la residència de Santa Marta. I tal com ha passat les darreres setmanes, avui no es farà l'audiència general i el text preparat amb la reflexió setmanal es difondrà per escrit. I el diumenge passarà el mateix amb l'Àngelus. De moment, el pontífex no està rebent visites i en aquests 2 dies només t'ha vist els seus col·laboradors més pròxims.
I Miquel Barceló és un dels artistes preseleccionats per fer una creació artística per a la Sagrada Família. El nom del pintor i escultor mallorquí ha estat triat juntament amb el de Cristina Iglesias i el de Javier Marín. Ara cal veure si els tres treballaran junts o s'acaba apostant per un d'ells per crear una obra que s'integrarà a la façana de la Glòria.
La Junta Constructora de la Sagrada Família prendrà una decisió quan rebin tots 3 projectes. Llavors, decidiran si el disseny el fa un sol artista o bé si es combinen les creacions de tots 3. Tot plegat, mentre continuen els treballs del temple, segons el calendari previst. Actualment es concentren els esforços a la culminació de la Torre de Jesucrist, que ha assolit el 12è nivell de panells i a l'inici també del terminal de la Creu.
I Jordi Monell és un dels 4 exalcaldes de Ripoll que ha signat un manifest on expressa la seva preocupació per la violència institucional que el govern municipal de Sílvia Orriols està exercint contra els joves i la creativitat de la capital del Ripollès.
En una entrevista en aquest mateix programa, qui va ser alcalde de Ripoll durant 12 anys diu que els veïns no s'expressen amb llibertat per por a represàlies.
Si que tens por, segons què dius, doncs en un espai públic, segons què has dit, i arriba a oïdes de qui governa el que has dit, doncs pots trobar-te demà un tuit o un TikTok o un comentari, diguéssim, en aquest sentit, no? Per tant, en aquests moments, ja quan dèiem, hi ha una certa... Això, escolta, val més que no digui res, eh? O val més que em calli el que penso, o val més que si això no funciona no ho digui, perquè després això pot tenir una coerció, no?
En tot cas, creu que el que està passant a Ripoll s'assembla més als règims autoritaris. Precisament aquest divendres s'ha convocat una manifestació a la vila de Ripoll a favor dels drets i la llibertat d'expressió.
I les polítiques antidiversitat de Donald Trump han arribat a Barcelona. El govern dels Estats Units ha demanat a l'Ajuntament que no faci servir els seus diners per finançar un programa que promou la diversitat. Això afecta la biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, que des del 2016 acull un projecte del govern nord-americà que promou l'intercanvi cultural i el diàleg entre Barcelona i els Estats Units.
Sí, ara fa unes setmanes l'Ajuntament de Barcelona va rebre un requeriment per part de l'ambaixada dels Estats Units reclamant que s'apliqui una llei federal de l'administració Trump que exigeix que cap dels fons que han concedit s'utilitzi per iniciatives o bé per programes que promoguin la diversitat, l'equitat i la inclusió. L'alcalde Jaume Collboni ja ha qüestionat la legalitat d'aquesta petició que amenaça amb el finançament d'aquest projecte que va néixer per promoure les relacions entre tots dos països i per assessorar també els joves en matèria d'estudis superiors. El consistori vol que el projecte American Space Barcelona tingui continuïtat i informa que des de la seva posada en marxa, ara fa gairebé una dècada, ha fet més de 2.000 activitats i ha comptat amb més de 77.000 assistents.
Doncs els Estats Units han acordat amb Rússia i Ucraïna un alto al foc al Mar Negre. L'anunci s'ha fet després d'una nova reunió a l'Aràbia Saudita entre les delegacions de Washington i de Kiev.
L'administració Trump ha emès dos comunicats separats sobre les converses que han mantingut els darrers dies a Riad amb els representants russos i també ucraïnesos. D'una banda, es garanteix una navegació segura al Mar Negre i de l'altra, les parts s'emplacen a implementar mesures per fer efectiu l'alto al foc sobre infraestructures energètiques que es va acordar fa uns dies però que ha estat violat en diverses ocasions. Rússia afirma que aquesta treva marítima entrarà en vigor quan s'aixequin les restriccions a les seves exportacions agrícoles. I d'altra banda, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ja ha advertit que si Moscou no compleix l'acord pactat demanarà als Estats Units que el subministrin més armes i que imposin més sancions a Rússia.
En menys d'una hora, Pedro Sánchez compareix al Congrés per explicar la posició d'Espanya davant el delicat escenari internacional que ara us estem explicant. Tot apunta que durant la seva intervenció el president espanyol es mostrarà a favor d'augmentar la despesa en defensa a l'Estat.
Durant les últimes setmanes, el president ha defensat que té la intenció d'augmentar la inversió en seguretat i arribar a l'objectiu pactat amb l'OTAN del 2% del PIB abans del 2029. De moment, però, Pedro Sánchez encara ha d'explicar com té pensat fer-ho, en quins terminis i com afrontarà la falta de suports de la majoria de socis de la investidura en aquesta qüestió. Durant la seva compareixença, Sánchez també informarà de les conclusions dels dos Consells Europeus celebrats els passats 20 i 21 de març i que es van dedicar especialment a Ucraïna i a la seguretat.
I mentre Pedro Sánchez aposta per l'increment de la despesa pública en defensa, sembla que els espanyols no ho veuen com una prioritat per a la Unió Europea. Segons l'últim Eurobaròmetre, només 2 de cada 10 ciutadans espanyols creu que la defensa és una qüestió fonamental per a Europa. Al continent, la xifra és més alta. La defensa és una prioritat per 1 de cada 3 europeus.
Lituània, Dinamarca i Finlàndia són els països que valoren que la defensa i la seguretat han de ser una prioritat de la Unió Europea. Al voltant de la meitat dels seus ciutadans s'hi han mostrat a favor. En canvi, 4 de cada 10 espanyols situa, per exemple, l'educació i la recerca com a prioritats de la Unió Europea, seguits de la competitivitat, l'agricultura i la seguretat alimentària. Segons dades de l'Eurobaròmetre, sí que gairebé la majoria dels europeus creu que el seu país s'ha beneficiat de formar part de la Unió Europea. És la xifra més alta des del 1982.
I la Unió Europea crearà un comitè de crisi especial per afrontar possibles guerres o desastres naturals. Avui està previst que es presenti aquesta proposta completa. Segons avança el diari El País, Brussel·les vol tenir en funcionament un centre únic d'anàlisis de la intel·ligència abans d'acabar l'any.
L'executiu comunitari reforçarà la resposta que ja existeix davant les emergències i també revisarà la normativa de protecció civil. Tot això és el que marca la nova estratègia europea de preparació de la ciutadania que es presentarà avui. El nou comitè de crisi especial suposa un important salt, tant quantitatiu com qualitatiu, pel que fa a la coordinació i a la previsió europees. En aquest comitè hi estaran representats la Comissió Europea, l'alta representant per a la política exterior i seguretat i els 27 estats membres. L'objectiu de tot plegat és guanyar temps en cas de possibles guerres o de desastres naturals, anticipar-se als moviments i a les amenaces per tal de minimitzar el seu impacte. El document no està tancat del tot i encara pot experimentar algun canvi. Tot i això, és una mena de full de ruta perquè tota la ciutadania sàpiga com actuar davant una crisi. A més de plantejar la creació d'aquest nou comitè de crisi especial, el document també marca altres directrius concretes com la que us explicàvem precisament ahir en aquest programa, la recomanació a tota la població perquè prepari subministraments que li permetin subsistir durant com a mínim 3 dies sense ajuda externa si arriba una guerra o una crisi climàtica.
I un estudi diu que es podrien evitar 200 morts prematures a l'any a Barcelona si es reduís una quarta part del trànsit de cotxes i motos que circulen per la capital catalana. Ho ha analitzat l'Institut de Salut Global, que afirma que es tracta de persones que moren abans d'hora per la contaminació de l'aire. La xifra encara seria més alta si, a més, s'acabés també d'electrificar el port perquè els creuers i els portacontenidors que hi fan escala poguessin tenir el motor apagat. Llavors, es podrien arribar a evitar 228 morts prematures a l'any.
Sí, aquestes són les conclusions d'un estudi fet en col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center. Per fer-lo, els investigadors van proposar tres escenaris hipotètics. D'acord amb el primer escenari, suggerit pels científics, en què no es redueix el volum de trànsit, però sí que es retira la circulació dels vehicles contaminants, els nivells de diòxid de nitrogen es reduirien un 6% i s'evitarien al voltant de 67 morts prematures. I el segon va més enllà les restriccions i aconsegueix reduir un 25% el volum de trànsit privat. En aquest cas, el descens de les concentracions de diòxid de nitrogen és del 17,5% i així es previndrien 199 morts anuals. La majoria es concentren al centre de la ciutat. I el tercer i últim escenari, el més ambiciós, implicaria no només reduir el trànsit privat, sinó també restar les emissions del port de Barcelona. S'estima que aquesta infraestructura contribueix vora del 7% a la mortalitat relacionada amb el diòxid de nitrogen a la ciutat.
Doncs des de la Unió Europea es veu amb bons ulls que els menors de 17 anys puguin treure's el carnet de conduir. Els joves hauran de conduir, això sí, sempre amb un adult al costat que ja tingui el permís.
La Unió Europea ha fet el primer pas per crear un carnet de conduir digital europeu únic per l'any 2030. Les noves normes també rebaixen l'edat mínima per tenir el carnet de camió i ho fan dels 21 als 18 anys. En el cas del carnet d'autobús també rebaixa l'edat i passa dels 24 als 21 anys. L'objectiu de tot plegat és fer front a l'escassetat de conductors. Per una banda, es vol rebaixar l'edat per obtenir un permís de conduir de diversos vehicles, però per altra, atenció, s'endurirà la normativa per als conductors novells. Durant els primers 2 anys, les multes per conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues o per no dur el cinturó posat seran més altes. Cal destacar que tot això és només un acord provisional i que després, per tirar endavant, haurà de ser ratificat pels representants dels estats membres de la Unió Europea i el Parlament Europeu. I en cas que s'aprovi, finalment, els països tindran 4 anys per desplegar tota aquesta normativa.
I el PSOE i Sumar negocien mesures per compensar l'impacte de l'IRPF als que cobren el salari mínim interprofessional. Les converses entre el Ministeri d'Hisenda, que és del PSOE, i el de Treball, que és de Sumar, s'han activat per aturar el xoc entre els socis de govern per l'augment del salari mínim als 1.184 euros al mes.
L'encarregada d'anunciar aquestes converses és la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.
Lo que sí estamos hablando con Sumar, y probablemente es a lo que se refiere, es en ver algún tipo de medida que permita compensar a aquellos pocos trabajadores que tuvieran que poder cotizar, tributar al SMI.
Tot i així, ha volgut recordar que després de l'augment del salari mínim, els 1.184 euros en 14 pagues, només un 20% dels qui el reben, principalment els que no tenen càrregues familiars, han de pagar l'IRPF. Per altra banda, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha assegurat que veu avenços en aquesta negociació, però ha mantingut que el salari mínim ha de quedar exempt de tributar.
Soy una mujer optimista en las negociaciones y, desde luego, me gustaría que alcancemos un acuerdo. Pero me van a permitir que les diga que seguimos pensando que esas rentas salariales tienen que quedar exentas.
Hisenda, però, s'hi nega perquè considera que eximir-los de tributar els condemna al fracàs, perquè serà molt difícil de seguir-lo pujant cada any.
I, d'altra banda, el govern espanyol ha donat llum verd a la llei per protegir els menors en els entorns digitals. La norma castigarà el contingut sexual creat amb intel·ligència artificial i el grooming, és a dir, l'engany online a menors.
La llei vol garantir els drets dels menors, la protecció de les dades personals i regular també l'accés a continguts adequats a l'edat. El ministre Félix Bolaños ha dit que la norma obligarà que els nous dispositius digitals portin un control parental per defecte.
Se acabó los sistemas de control parental que no controlan nada, porque se pregunta si es usted mayor de edad, respondes que sí, y tienen los niños y niñas acceso a esos contenidos en Internet. Tienen que ser sistemas de control parental efectivos.
La llei castigarà mentir sobre la identitat per acostar-se a un menor a una xarxa i s'imposaran ordres d'allunyament virtual que evitin que els agressors es puguin acostar a les seves víctimes, tot i la distància física que ofereix Internet. També serà delicte crear i difondre vídeos o àudios pornogràfics amb intel·ligència artificial a partir de la imatge real d'un adolescent.
I encara al Congrés, el Defensor del Pueblo ha presentat el seu informe anual. I en ell, Ángel Gabilondo ha destacat que Catalunya és la tercera comunitat que presenta més queixes. Entre els assumptes que més preocupen els ciutadans hi ha les incidències amb l'administració de la justícia, la seguretat social, la funció pública o la sanitat. Per altra banda, Bildu, Esquerra i Junts han reclamat a la mesa del Congrés que valori traslladar a Fiscalia les declaracions que l'ex número 2 del PP, Maria Dolores de Cospedal, va fer dilluns a la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya per si poden ser indicadores d'un delicte.
Va negar que existís cap operació d'estat contra l'independentisme i va dir que els àudios publicats per RAC1 que demostraven que havia estat implicada la guerra bruta contra l'independentisme havien estat manipulats. Doncs l'advocat penalista Eloi Castellarnau creu que els partits haurien de denunciar-ho directament, ho ha dit en aquest mateix programa.
Que algú demani que es traslladi a Fiscalia, o sigui, a Fiscalia hi pot anar qualsevol ciutadà. És a dir, si un partit polític té interès en que això acabi a Fiscalia, és tan senzill com agafar els reculls amb un pendrive dels àudios i presentar una denúncia davant de Fiscalia o presentar una denúncia davant d'un jutge d'instrucció. Això de que diguin que demanem que s'envia a Fiscalia els àudios és una mica, doncs, bueno, marejar la perdiu de diferent, però sí, però no, no, però sí.
I Carles Puigdemont s'ha reunit aquest dimarts a Waterloo amb Arnaldo Otegi. El líder de Junts i el secretari general de Bildu s'han entrevistat durant un parell d'hores en un ambient que des de Junts han qualificat de cordial i constructiu.
Sí, durant aquesta trobada els dirigents polítics s'han compromès a mantenir oberta la interlocució entre els seus partits per fer front als reptes que es plantegen tant a Catalunya com a Euskadi. D'aquesta manera, Junts i Bildu es comprometen a continuar treballant plegats perquè els drets polítics, culturals i lingüístics de tots dos pobles siguin reconeguts i també garantits. Totes dues parts també han intercanviat propostes i també una anàlisi sobre el paper que han de jugar les institucions europees davant del context geopolític i han debatut sobre l'autonomia estratègica que ha d'assumir la Unió Europea.
I els casos d'hepatitis A es tripliquen a Catalunya. Els experts no saben per què. La infecció en menors és poc preocupant, però en adults pot arribar a ser mortal.
Fins ara era habitual veure casos entre menors d'edat, però segons llegim avui al diari Ara, se n'estan diagnosticant i sobretot en homes joves. L'hepatitis A és una malaltia infecciosa que provoca la inflamació del fetge. Normalment no és greu, tampoc és crònica i no produeix danys al fetge a llarg termini. En menors d'edat els símptomes solen ser diarrea sense més complicacions. El problema ve quan un adult té hepatitis A perquè el contagi pot arribar a ser mortal. Els experts expliquen que les infeccions es donen en persones que no estan vacunades. A Catalunya, la vacunació contra l'hepatitis A és sistemàtica i s'administra en dues dosis, la primera als 15 mesos i la segona i última als 6 anys. La transmissió de la malaltia és per la via fecal-oral, per això el més habitual és contagiar-se amb aigües contaminades, tot i que també es pot contraure la malaltia si es tenen pràctiques sexuals de risc. Una de les hipòtesis amb les quals treballen els professionals de salut pública és que els focus de contagi siguin piscines o saunes, espais on sigui fàcil contraure la malaltia.
I el govern ha aprovat un pla de xoc pel català que amplia l'oferta de cursos en 30.000 places. És una de les mesures pactades amb Esquerra davant del retrocés de l'ús de la llengua.
Sí, l'objectiu és que l'ENS arribi fins a les 140.000 places anuals l'any vinent, amb cursos especialment dirigits a col·lectius nouvinguts, professionals del sector de l'educació, el comerç, la salut i també la població en general que vulgui millorar les seves competències lingüístiques. N'ha parlat la consellera de Territori, Sílvia Paniquin.
En tot aquest entramat i aquesta arquitectura, el Consorci per la Normalització Lingüística tindrà un paper central per l'execució d'aquest pla de xoc i ampliarà la seva capacitat fins a 140.000 places anuals ja l'any que ve. Reforçarem també la formació de la llengua en l'àmbit sociosanitari.
Un acord que compta amb una inversió total de 8,8 milions d'euros.
I al curs vinent a Catalunya hi haurà un nou camí per aconseguir un títol de formació professional. La Universitat Politècnica de Catalunya permetrà titular-se amb un grau mitjà o superior als alumnes que tinguin un certificat professional. Això es podrà fer al macrocentre de formació professional que la universitat té a Martorell. Ho explica avui el diari Ara.
Els certificats professionals són un recurs perquè professionals que ja estan en actiu acreditin competències, coneixements o habilitats que ja fan a la seva feina. D'aquesta manera, poden obtenir una titulació oficial que reconeix aquestes aptituds tal com exigeix el mercat de treball. El curs que ve, però, el Centre de Formació Professional de Martorell obrirà la porta a una nova utilitat d'aquests mòduls que fins ara no s'havia plantejat mai a Catalunya. Els alumnes que tinguin aquests certificats professionals podran obtenir un grau mitjà o un grau superior. Per fer-ho, hauran d'afegir als seus estudis les matèries transversals que imparteix l'Institut Obert de Catalunya i també hauran de fer un treball de fi de grau. El centre de la UPC a Martorell serà l'únic de Catalunya que oferirà aquesta opció i ho farà en 3 cicles de grau mitjà i en 4 de grau superior. Llegim també que aquest nou camí és una bona opció perquè la formació professional arribi a un públic diferent, com per exemple un perfil de persona més gran que ja està treballant i que potser no es plantejava tenir un grau de formació professional. A banda, també llegim que el curs vinent s'obriran un centenar de places per tal d'obtenir la titulació de tècnic en graus de mobilitat.
I el govern ha nomenat Josep Muñoz Luque nou director de la DGAIA. El fins ara gerent de serveis socials de la Diputació de Barcelona substituirà Isabel Carrasco, que dilluns va ser cessada juntament amb el seu número 2, Joan Mayoral.
Sílvia Pané, que ha justificat la decisió per encarar una nova etapa amb un perfil més gerencial al capdavant d'un organisme que diu que és molt sensible.
Amb la situació, com els dic, actual d'estrès per part dels equips, per l'increment i tipologia de menors que s'estan atenent, requereix d'un perfil diferent. No hi ha més qüestió que aquesta, i un perfil doncs, que permeti aquest impuls, aquesta reorganització encarada a un objectiu que es marca en aquest moment.
I en ser preguntada pel fet que Carrasco fos nomenada fa només mig any, la portaveu del govern ha dit que aquests mesos han permès tenir un coneixement sobre la realitat de la direcció que han fet concloure que calia un altre perfil al capdavant d'aquesta àrea. I per últim, ha volgut mostrar els seus reconeixements als equips de la DGAIA davant d'una realitat que ha assegurat que és més complexa que ara fa uns anys.
I l'Ajuntament de Barcelona invertirà 300 milions d'euros per fer millores en 7 districtes gràcies a un nou pla de barris que s'allargarà fins al 2028. El pla posarà especial atenció a Ciutat Vella amb la reurbanització dels carrers Ferran o Princesa i la culminació de les obres a Via Laietana. A més, també cal mencionar la reforma del Teatre Arnau, adquirit recentment per l'Ajuntament.
I pel que fa a la resta de districtes, destaca les inversions que es faran a nou barris per millorar 5 centres educatius públics o també la construcció d'un nou centre esportiu municipal al barri de la Marina. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, calcula que aquest pla de barris beneficiarà més de 400.000 persones i destaca també que ajudarà a combatre les desigualtats.
És un dels dos grans reptes que tenim com a ciutat, el repte climàtic i el repte de la desigualtat, I ho fem des de zero, des de baix, des del barri, des de l'escola, des de la comunitat, des de l'esplai. És a dir, comencem a fer les polítiques que han d'evitar, de forma proactiva, que han d'evitar les futures desigualtats o cronificar les desigualtats.
D'altra banda, el Pla de Barris també permetrà ampliar des d'aquest estiu vinent la xarxa de refugis climàtics amb l'obertura, serà el mes d'agost, d'una quinzena de biblioteques municipals.
I més de 30.000 ocells han estat introduïts il·legalment a Catalunya per a concursos de cant. Els agents rurals avisen que aquesta pràctica és cada vegada més normal i que també costa més de controlar. La majoria d'aquestes espècies protegides arriben a casa nostra des d'Andalusia o des del País Valencià i ho fan amb anelles falses perquè sembli que han sigut criades a Catalunya. Ho explica avui El Periódico.
Anys enrere estava permès capturar espècies d'aus, com per exemple la cadernera, el verdum o el pinsà, perquè els ocells participessin en concursos de cant. Però l'any 2015 ho van prohibir. Els concursos, però, continuen sent legals. Amb la prohibició de caçar aquestes aus, l'alternativa que es va oferir als aficionats era criar-les a casa seva. Per fer-ho, és obligatori treure's un carnet de criador, un tràmit molt fàcil d'aconseguir. En només unes setmanes es pot tenir després de pagar 10 euros a una associació ocellaire. Un cop te'l treus, et donen unes anelles d'una mida molt concreta que s'han de col·locar als ocells quan neixen. El problema, però, és que el nombre real de criadors és molt més baix si es compara amb el nombre de federats que participen en aquests concursos de cant d'ocells. Els experts expliquen que milers d'aus protegides entren a Catalunya des d'altres parts del territori i que ho fan amb unes anelles falses perquè sembli que han sigut criades aquí. Amb tot, els experts també deixen clar que aquestes dades només són la punta de l'iceberg i que hi ha un volum de tràfic d'aus molt més alt.
I els Mossos han detingut Maria Àngeles Molina per planificar un altre assassinat mentre estava de permís penitenciari. I diem un altre perquè potser per aquest nom Maria Àngeles Molina no us sona, però potser us sona més si us parlem de l'Angie, una dona que va protagonitzar un capítol de Crims i que el 2008 ja va ser condemnada i que per això estava pagant pena de presó, per matar una companya de feina.
Sí, aleshores va ser condemnada a 18 anys de presó, va ser el 2013, per haver matat uns anys abans una amiga seva de feina i suplantar-li la personalitat i la identitat per cobrar assegurances i crèdits a nom seu. Compleix la pena de presó a Mas d'Enric i disposa del segon grau, un fet que li permet tenir permisos. Ha estat precisament en una d'aquestes sortides quan els Mossos d'Esquadra l'han detingut. La policia ha assegurat que tenia sospites que la dona planificava un altre assassinat.
I han detingut un home a Barcelona acusat de ferir-ne de gravetat un altre amb una arma blanca. Els fets han passat aquest dimarts al migdia al carrer Nàpols.
Els agents desplaçats a l'indret han trobat la víctima i l'han assistit fins que han arribat als serveis d'emergències. A més, han detingut el presumpte autor de l'atac, que era el lloc dels fets. La víctima, un home de 54 anys, ha estat traslladat a l'Hospital Greu, però amb constants vitals estables. El detingut, un home major d'edat, ha estat traslladat a dependències policials per prendre-li declaració i després l'entres a seu judicial.
Gràcies, Olma, gràcies, Júlia. Falten 8 minuts per les 9 del matí. Fem una breu pausa per la publicitat i a la tornada anem amb els esports.
Ràdio Estel. Si no fa bo, però vols que ho sembli, tenim el teu programa. El matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 11:45 del matí, Mercè Raga i la seva banda prenen el relleu en Pau Massip per fer-te escoltar el que et farà parlar. Perquè les segones parts sempre són boníssimes. De dilluns a divendres a 11:45, Mercè Raga al capdavant del matí a Ràdio Estel. El programa que ni espera ni t'esperes. Viu una experiència única al Pirineu i les Terres de Lleida.
Natura, cultura, gastronomia i 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic amb més de 500 quilòmetres de pistes per gaudir amb la família o els amics.
Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina.
la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Decidir portar el pare a una residència no va ser fàcil, però ara, a la residència Los Tilos, veure'l feliç, cuidat i en un ambient acollidor em dona tranquil·litat.
Si cerques el millor pels teus éssers estimats, visita Los Tilos, al carrer Cerdanya 480 de Barcelona, el lloc ideal per ells. Troba'ns també al 93 450 70 00 i a bastondeoro.com.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, 5 minuts i mig i seran les 9. Arrenquem amb els esports amb en Rafa. Bon dia, Rafa.
Hola, Pau, bé, no?
I pel que fa als esports, com dèiem, estem molt pendents de la Volta a Catalunya, que aquest dilluns va tenir per protagonista la pluja. Aquest dimarts el protagonista ha sigut el vent. I a veure què passa avui amb la neu, perquè tenim final d'etapa a la Molina. Però va, primer parlem d'aquesta segona etapa de 177 quilòmetres entre Banyoles i Figueres, que es va decidir a l'esprint final, que es va acabar emportant el britànic Ethan Vernon.
Així és, el grup va rodar molt tranquil fins als últims quilòmetres, quan els equips que tenen velocistes amb opcions de lluitar per la victòria es van imposar amb un ritme molt alt per evitar el salt d'algun corredor. L'esprint se'l va endur, com deies, l'Ethan Vernon del Sud al Quickstep, i el líder Matthew Brennan del Visma doncs, va entrar en segona posició. A la general, el britànic de 19 anys té 6 segons de diferència sobre Caden Groves de l'Alpecin. Avui tindrà lloc aquesta tercera etapa, com deies, amb sortida des de Viladecans i arribada a la Molina, 218 quilòmetres, i estarem molt pendents amb què passa amb la neu des d'aquí, des de Barcelona. Ens costa imaginar, no, la neu, però allà, evidentment, és diferent.
I això també és un factor que afecta els ciclistes, el fet d'arrencar des de Viladecans, que a aquesta hora, com a mínim, fa sol, fa bon temps aquí a Barcelona, i anar pujant cap a altitud, va refrescant cada vegada més el temps, i si després, a més, ensopegues amb una nevada, clar, tot el contrast de temperatures tampoc ajuda a la salut dels ciclistes.
L'altre dia, el senyor director de la Volta deien que sempre tenen un pla alternatiu, per si de cas doncs, les pujades estiguessin impracticables, però veurem, atents, què passa.
Sí, esperem que no faci falta reduir aquest final, retallar l'etapa, perquè és una de les etapes bones, alta muntanya, amb final a la Molina.
I demà ja ho explicarem, però arribada a Montserrat, que
aquesta, un espectacle. Sí. El corredor, el director de la Volta, el Rubén Peris, va dir en aquest programa que era l'etapa reina d'aquesta edició d'aquest any.
Sí, m'agrada.
Per tant, demà recuperarem el tall, però sí, demà final a Montserrat, però avui a la Molina. A veure si hi ha un canvi a la classificació general i els experts en muntanya assumeixen el lideratge.
Exacte.
Però va, parlem de futbol, parlem del futbol masculí, perquè el Barça ha fet aquest dimarts al matí segona sessió d'entrenament de la setmana per preparar aquest partit que ha de disputar dijous contra l'Osasuna, i encara ho fas amb absències d'alguns internacionals.
Sí, hem d'anar a pams. De cara al partit contra els navarresos, Flick haurà de plantejar l'11 titular tenint en compte la forta càrrega de minuts i la probable baixa de Cubarsí, que ahir tampoc va entrenar amb el grup. El defensa encara té dolor al turmell del cop que va rebre la setmana passada en el partit de la Nations League contra Països Baixos allà a Holanda. Veurem què passa també amb Rafinha i Araujo, que aterren aquesta tarda després dels seus compromisos a Sud-amèrica. Per cert, que la selecció canarinha va sortir doncs, una mica perjudicada del seu partit contra Argentina. Van perdre per 4-1. A més, diversos internacionals que ja es troben a Barcelona acumulen una càrrega important de minuts, com és el cas de Koundé o Lamine. Això obligaria el tècnic alemany a dosificar la participació d'alguns titulars Dies en un calendari que ja sabem que a partir d'ara és molt intens. Els blaugranes disputaran 5 partits en només 14 dies, tot i l'apretada agenda amb què els culers enfronten aquest tram final de la temporada. El migcampista de Terrassa, Dani Olmo, assegura que l'equip espera guanyar-ho tot.
Jo vaig vindre aquí per guanyar, tenia total convicció de que teníem equip per lluitar per tot i bueno, ara estem a la fase final de la temporada i estem vius. L'objectiu és guanyar tot.
El Barça que ha de jugar, deies, 5 partits en 14 dies, eh?
Aquesta és la perspectiva dels propers 14 dies.
Aquí es compleix aquesta norma del descans que reclama el Madrid
de 72 hores?
72 hores entre partit i partit.
No sé, no m'he posat a calcular, però perquè anirà per allà justet.
Molt justet, eh? Complirem, sí, sí, això, vull dir, que després bueno, no critiquem allò per desigualtats.
Les pròximes cites, dijous Osasuna, diumenge Girona i setmana que ve un altre cop Metropolitano, o sigui que...
En
bé,
fi.
intensitat.
Exacte. I el president Laporta, que diu que ell amb aquesta qüestió dels descansos no s'hi fica, que ja li sembla bé l'organització.
Ja li sembla bé, no?
Que és que ara és amic de la Lliga.
Ara és molt amic de tothom.
Sí, ara sí, ara
de sobte
sí.
De és molt amic.
Sí.
Està bé.
En fi, parlem de bàsquet, vale. Perquè el Barça va patir una nova derrota molt ajustada, 101 a 102 contra el Bayern al Palau, tot i que havia estat dominant l'últim quart. El partit, l'equip va mostrar una defensa blaugrana massa permissiva. I atenció, perquè va arribar a encaixar 30 punts en 10 minuts.
Així és, després d'un duel de triples entre Parker i Edwards i la greu lesió de Metu, es va trencar el tendó d'Aquiles. El Barça va semblar perdre el control amb una ratxa de Brizuela, però els alemanys van remuntar en els darrers 17 segons i tot va acabar amb aquesta errada, l'últim tir de Parker.
I el màxim en res.